son. Está a punto de empezar el Ningú es Profeta. Indaga en el baúl de Bilbo a ver si encuentras una radio. Busca el anillo único del Hobbitón y no tendrás problemas. Pero no se te ocurra buscar una radio. ¿Qué se le va a hacer? Tendré que escuchar el programa invocando mi magia. El Ningú no es Profeta. Es como un mago. Nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone.
Què tal? Benvinguts al Ningú no és Perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana. I avui tenim un programa, com sempre, una hora, 60 minuts, plens d'informació, així que anirem bastant al gra i comencem presentant ja l'equip que ens acompanya avui. I ho fem amb la Marta Sanz, la nostra encarregada de xafarderies i productora del programa. Marta, què tal?
Molt bé.
Què ens portaràs avui?
Doncs avui porto una mica de tot. Hi ha una demanda molt estranya que li han posat a la Mila Kunis, una antiga amiga de l'escola.
Ui, pobreta.
Sí, ja ho explicarem.
Això també és el que té a ser famosa, clar.
Clar, porto la Gwyneth Paltrow.
I més noies, bé. Ens agrada, de moment anem bé. Anem
i més
bé.
Noies.
Molt bé. Què més tindrem en el programa d'avui? Tindrem a l'Alfons Gumbau, que està per arribar, el tenim aquí. Parlarem amb l'Alfons sobre el Saló del Còmic, farem tertúlia, i té també un munt de novetats de còmic amb el seu espai habitual, i comentarem amb ell el número 1 de Star Wars, que hi ha aparegut aquí, el còmic editat per Marvel i que aquí edita Planeta Còmic. En parlarem al tram final del programa amb l'Alfons Gumbau. També tindrem en Jacint Casademont, que avui ens esperen dos tràilers. El tràiler de Star Wars, El despertar de la fuerza, i el tràiler de Batman versus Superman. En parlarem amb en Jacint Casademont. També tenim estrenes, bé, moltes altres sorpreses que us esperen avui. El Ningú no és Perfecte. Recordeu que teniu fins la setmana que ve per participar en el concurs de Panini, que regalem un magnífic lot gentilesa de Panini, i preguntem quins són els dos nous membres de l'equip de Vengadores, la Era del Tron. 2, 3, bé, com a mínim 2. Fins al 28 d'abril ens heu d'escriure al ningunoes@outlook.com i podeu guanyar un magnífic lot de còmics gentilesa de Panini. Maneres per escoltar el Ningú no és Perfecte: a través de la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat. Allà trobareu totes les maneres possibles per escoltar el Ningú no és Perfecte. També podeu fer-ho a través de la nostra pàgina de Facebook. Us podeu fer seguidors de la pàgina de Facebook. Heu d'anar a facebook.com/ningunoesperfecte, cliqueu a m'agrada i sobretot marqueu rep avisos, perquè com que ens han reconvertit a pàgina, ara no sabem ben bé si molts de vosaltres continueu rebent la informació o no del Ningú no és Perfecte. És important que comproveu que encara sou fans de la pàgina ara i que teniu seleccionada l'opció rep avisos, perquè si no, és probable que no rebeu informació del programa. També tenim la nostra compte de Twitter, que és la @ningunoes, que també anem penjant notícies, fotografies, coses vàries en el Twitter, i crítiques, que també estan al nostre blog de crítiques, que podeu accedir a través de la nostra pàgina web principal, que allà tenim l'enllaç al blog de crítiques, és el ningunoesperfecte.cat. I altres maneres, també, els nostres canals obvis de podcast, que som tant a iTunes com a iVoox, ens busqueu com a Ningú no és Perfecte i allà ens hi trobareu. I abans d'anar al cinema, presentant i dirigint el programa, en teniu a mi mateix, a l'Ignasi Herbat, recordar-vos que el dia 5 de maig estarem a les 7 de la tarda al Museu del Cinema de Girona, i aquella setmana farem el programa en directe allà, en públic. Podreu venir vosaltres a veure'ns, i com ens posem nerviosos, perquè és clar, estem aquí a la ràdio, estem més distesos allà, però bé, volem compartir aquesta experiència de ràdio amb vosaltres, i ho farem amb un programa molt especial, programa dedicat a Marvel Studios i concretament a Vengadores, l'Era d'Ultron, que s'haurà ja estrenat, l'haurem vist, farem tertúlia nosaltres i també hi podreu participar els que hi estigueu allà. La setmana passada ja vam donar a conèixer a través del Twitter que regalaríem un còmic a les 25 primeres persones que vinguin, a tothom no ho sabem, però com a mínim els 25 primers sí que s'han durant un còmic ben guapo de Panini Comics, que està molt bé, no sé si té 200 pàgines aquest tom, molt recomanable, una gran història de l'equip de Vengadores, que us podeu endur si veniu aquest dia a veure'ns al Museu del Cinema, 5 de maig a les 7 de la tarda, no serà una experiència que oblidareu fàcilment. I ara sí, anem ja directes amb el cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
El príncipe Hussein le preguntó al hombre: ¿por qué es tan cara la alfombra que vendes?
¡Vamos, venid! ¿Cuál es la palabra mágica? ¿La que hace que vuele la alfombra?
¡Tangú!
¡Eso es tangú!
Príncipe, quien se siente en esta alfombra podrá transportarse por el aire en un instante.
¡Bien, vamos a salir de aquí! ¡Todos juntos! ¡Tangú!
Mi deber era proteger a mis hijos.
Això és El Maestro de l'Agua, pel·lícula dirigida per Russell Crowe, protagonitzada pel mateix Russell Crowe, Olga Kurylenko, Gyn Maas, Endogan i Jay Courtney. Primera pel·lícula dirigida per Crowe, que adapta una novel·la històrica basada en fets reals. Joshua Connor és un saurí que viu en les planures australianes juntament amb la seva esposa Eliza quan li comuniquen que els seus tres fills han mort a la batalla de Gallipoli durant la Primera Guerra Mundial. Després que Eliza es suïcidi, Joshua marxa a Turquia per recuperar els cossos dels seus fills. Però no serà fàcil, ja que allí van morir més de 100.000 persones i l'ambaixada britànica no es mostra disposada a ajudar-lo. Crowe confessa haver rebut influències de directors amb els que ha treballat com Ron Howard o Peter Weir. El Maestro de l'Agua va guanyar el premi a la millor pel·lícula de l'Acadèmia de Cinema d'Austràlia.
Se la conoce como la maldición de los faraones. Una venganza contra los que perturban la paz de las tumbas sagradas de las pirámides. 1699. Un buque polaco que transportaba dos momias es perseguido por espectros y brutales tormentas. 1803. Cuatro arqueólogos entran en la pirámide de Kefren y no vuelven a salir. 1922. Tras abrir la tumba de Tutankamón, acontece una serie...
I això és La Piràmide, pel·lícula de Gregory Levasseur amb Ashley Hinshaw, Dennis O'Hare i James Buckley. Debut com a director d'un dels col·laboradors més propers d'Alexandre Aja, director de Las Colinas Tienen Ojos i Piranha 3D. Quan va començar a produir-se la pel·lícula, Aja estava involucrat en la preproducció de Horns, així que li van donar l'oportunitat a Levasseur perquè fes el salt a la direcció. La pel·lícula s'ha rodat a Marroc. Miles i Nora són pare i filla, doctors en arqueologia, que han aconseguit destapar els tres primers cantons d'una piràmide egípcia que porta més de 5.000 anys enterrada en el desert. Miles, Nora i un equip d'experts en robòtica i documentalistes es disposen a explorar la piràmide. No obstant, degut a les protestes socials que tenen lloc a la propera ciutat del Caire, la seguretat de l'expedició no està garantida i l'exèrcit n'ordena l'evacuació. Desesperats pel que podria ser l'última oportunitat d'explorar la piràmide, l'equip hi entra en solitari sense plantejar-se què és el que s'hi trobaran a dins. Sembla ser que va haver-hi problemes durant la postproducció de La Piràmide, ja que el mateix productor s'ha encarregat de muntar-la en lloc dels col·laboradors habituals d'Aja i Levasseur. La segona de les estrenes és Super Polly en Las Vegas, Andy Figman en Kevin James i Neil McDoug. Segona part de Super Polly de Centro Comercial, la qual, malgrat només triomfar als Estats Units i fracassar la resta del món, els 146 milions obtinguts en la taquilla nord-americana han justificat aquesta seqüela. El guarda de seguretat Paul Blart marxa de vacances a Las Vegas amb la seva filla per assistir a una convenció quan descobreix per casualitat un intent d'atracament. Tindrà que prendre part en l'assumpte. Es tracta de La sombra de l'actor de Barry Levinson amb Al Pacino, Greta Gerwig i Nina Arianda. Rodada en 20 dies a prop de la residència del director, Barry Levinson, recordat als 90 per pel·lícules com Acoso o Sleepers, i que recentment va dirigir el fun footage de Bay. Simon Axler és un actor veterà que va ser famós en el cinema i el teatre. Actualment es prepara per fer una obra a Broadway. Es troba insegur per la seva manera de declamar i està espantat pel seu declivi físic. Després de llançar-se sobre l'orquestra d'un teatre, acabarà ingressat 5 setmanes en un psiquiàtric on coneixerà a Sybil, una pacient ingressada després de sorprendre el seu marit en un intent d'abusar de la filla de la parella. Sybil confon a Simon amb un criminal, paper que va interpretar en una pel·lícula, i li demanarà ajuda. La segona de les estrenes, Sexo Fácil, Pel·lícules Tristes, d'Alejo Flash, amb Ernesto Alteiro, Kim Gutiérrez i Marta Etura. Pablo escriu el guió d'una comèdia romàntica que mostra el principi de la història d'amor d'una parella. No obstant, Pablo no es pot inspirar en ell mateix perquè la seva relació de parella està passant un moment molt dolent. Creu que no li costarà massa esforç escriure-la, ja que té experiència i domina el gènere romàntic. Però fer-ho sobre amor quan la vida amorosa del que escriu és un desastre no li resultarà senzill. Els protagonistes de la ficció veuran com en la seva relació sorgeixen dubtes i obstacles. I acabem les estrenes amb les tres últimes. Murieron por encima de sus posibilidades, d'Isaac y la Cuesta, amb Raúl Arévalo i Manuel Arias. Comèdia surrealista rodada de forma intermitent al llarg de 2 anys sobre un grup de ciutadans normals que ha vist com les seves vides quedaven destruïdes a causa de la crisi, que segresten el president del Banc Central i li exigeixen que tot torni a ser com abans. També tenim Como sobrevivir a una despedida, de Manuela Moreno, amb Natàlia de Molina i Celia de Molina. Un grup de joves amigues mileuristes organitzen el comiat de soltera de la més responsable del grup. La festa consisteix en passar els 2 dies més bojos de les seves vides a Gran Canària, on reafirmin la seva amistat i pugui passar qualsevol cosa. I tanquem amb Reverso, de Carlos Martín, amb Raúl Mérida, Iván Hermes i Elena Ballesteros. Marcos i Àlex són dos germans que de petits jugaven a posar-se a proves i reptes molt perillosos i impossibles. Un d'aquests jocs quasi acaba amb la vida d'Àlex. Ja de grans, Àlex, que ha refet la seva vida. Però un dia decideix retrobar-se amb Marcos i tancar aquell capítol inacabat de la seva vida. Marcos i Àlex decideixen tornar a jugar, però aquest cop sense límits, fins al final. I abans d'anar amb en Jacint, donem la benvinguda, que ja el tenim aquí, l'Alfons, que malgrat haver-li agradat el tràiler de Batman vs Superman, és una bona persona. Què tal?
Bé, he arribat tard perquè ja l'estava tornant a mirar.
Sí.
Molt a favor.
Hi ha molta gent que se l'ha mirat moltes vegades aquests dies.
Sí, i hi ha gustos per tot.
Sí, ha estat... Si una cosa no es pot negar és que ha revolucionat les xarxes socials, eh?
No necessitem més.
No.
De moment. Un teaser ha de fer això.
Sí. Per bé o per mal,
si
eh?
Si treus un teaser i ni se'n parla...
No, a veure, de parlar se n'ha parlat un rato llarg.
I la pel·lícula la valorarem quan l'estreni. Sí.
A mi m'agrada molt aquell gag, no sé si l'has vist, una vinyeta que entra per internet, que es veu en lloc de Superman veiem a Wonder Woman i Batman li diu a Wonder Woman "Sagnes", i Wonder Woman li diu "Sí, un cop al mes". Divertit.
Està bé.
Sí, ha generat de tot. Molt bé, va, en parlarem després, però ara anem a escoltar en Jacint, que també parlarem d'aquests tràilers, inclòs el de Star Wars. I com cada setmana ens acompanya en Jacint Casademont. Què tal, Jacint? Com estàs?
Doncs molt bé, aquí ja preparat.
Va, anem per les notícies calentes d'aquesta setmana.
Comencem parlant d'un projecte que n'hem parlat bastantes vegades i que sembla que ja comença una mica a perfilar-se. És Blade Runner 2. Sabíem que tornaria Harrison Ford, sabíem que el director seria Denis Villeneuve, que el director escollit per Ridley Scott, doncs ara Alcom Entertainment, la productora, ha dit que està en converses amb Ryan Gosling perquè en sigui protagonista, també. Bé.
Ens sembla
sí.
Bé.
Un actor de caràcter, bo, jove, o sigui que pinta bé. Després Wonder Woman. Els directius de Warner han perdut poc temps perquè, fa qüestió d'una setmana, Michelle McLaren, la directora escollida per dirigir la pel·lícula, va fotre el camp i han decidit escollir com a substituta a Patty Jenkins, que és la directora de Monster, i no sé si et sona a tu.
Sí, és la que es va rajar de fer Thor el Mundo Oscuro.
Sí, exacte.
S'arrisquen, perquè si es va rajar d'un superheroi, cobrir una alt baixa amb una dona que ja... Ai.
Sí, una elecció que no sabem si ha sigut més per revenja que altra cosa, que és el que em temo. Després, el tema Flash Gordon, el personatge, que Fox n'ha comprat els drets per adaptar-la de nou a la gran pantalla, i de moment ja té un candidat per dirigir-la, que seria ni més ni menys que el nostre estimat Matthew Vaughn.
Molt bé, o sigui, el director ens encanta. I Flash Gordon, sí, ja seria hora, no?, que tingués una adaptació actualitzada.
Sí, ho vam intentar amb una sèrie de televisió no fa gaire i no va funcionar.
Però fent una pel·lícula jo crec que pot funcionar molt bé,
No sé, jo també pensava el mateix a John Carter de Marte, que és bastant semblant, i no.
Sí, no. Clar, depèn de quines mans ho posis, però en mans de Matthew Vaughn jo estaria molt tranquil,
Sí, sí, sí. És un tio amb experiència en aquest camp de fantasia èpica. Pot funcionar.
No,
després...
i abans que totes les pel·lícules que ha fet, a mi no hi ha cap que m'hagi decebut.
No, sí, sí, és que és això. Pot ser millor o pitjor, però sempre és entretinguda, com a mínim. Ferrari. Fa un
com?
Parell de setmanes... Ferrari.
Cotxes?
Sí. Enzo Ferrari, el creador de la marca.
Sí.
Fa una setmana Robert De Niro va dir que volia fer o portar a terme una pel·lícula basada en aquest famós personatge que va crear la marca de cotxes Ferrari. I ara sembla que Michael Mann també s'ha interessat en fer-ne un biòpic i per això n'ha comprat els drets sobre una biografia del personatge. Ara cal veure quina de les dues versions surt abans a la llum.
Ja hi tornem a ser, no? Fer dues pel·lícules de lo mateix.
Hi ha temes que no es tracten durant anys i a cop i volta tothom fa pel·lícules sobre aquella mateixa cosa.
Ens avorrirem, ja ho veig.
Home, Michael Mann no ens avorrim mai, ni que sigui per estètica.
Home, l'última Black Hat...
Bueno, per estètica està bé. La pel·lícula pot ser una merda, però estèticament és maca.
Si ens hem de contentar amb això...
Bueno, hi ha directors que només viuen d'això,
Això és veritat.
Ridley Scott porta molts anys vivint d'això, de l'estètica.
No t'ho negaré. Ja ni això gairebé,
Ja. Després, Chad Stahelski i David Leitch et sonen?
No.
Doncs són els directors de John Wick.
Ah, home, sí, tant i tant.
Doncs sembla que els han ofert un projecte força interessant, que seria parlar de com es va crear la primera unitat especial de la policia a Xangai. I diràs, i això què ens importa? Doncs es veu que és el primer precedent que va servir a Estats Units per crear els seus propis SWAT.
Sí.
Bé, una pel·lícula ambientada allà a Xangai, acció... No sé, pot estar bé. M'agrada.
Sí, home, a més, si venen de John Wick, aquests dos ja tenen una bona
Saben
entrada.
Saben el que es fan.
Sí, bona carta de presentació.
Matar un gos i molta acció tot després, ja està. Després, El Alienista. Aquesta novel·la d'un tal K.F. Carr, que es veu que va ser un bestseller que jo em sona el nom però no la conec, saltarà a la petita pantalla amb una minissèrie de televisió dirigida per Ankari Fukunaga, que és el director de True Detective, i on s'explica d'un psicòleg que investiga les pistes que va deixant un assassí que la seva firma és arrencar els ulls i mutilar els genitals a les víctimes.
Anava a dir molt bé, però no sé...
Home, sí, una sèrie molt alegre, optimista, veig.
Exacte, sí. No, a veure, el director, bé, és un tio que cuida molt, molt l'estètica, tant les pel·lícules que ha fet com ho va fer a True Detective.
Sí, però em puteja, perquè aquest tenia que ser el director d'It.
Ja. Això és veritat. It hagués fet bona feina, també.
Però bé, i una altra adaptació que salta a la gran pantalla i en forma de sèrie de televisió és La Torre Oscura, perquè ara ha sigut Sony i ell, MRC, qui n'ha comprat els drets a la saga de Stephen King per fer-ne això. Dues pel·lícules i una sèrie de televisió. Recordem que el projecte porta anys i anys rondant i mai s'acaba de concretar.
esperem que Javier Bardem es baixi del carro o no el tinguin en compte, eh?
I ja, si vols, saltem a la secció preferida als oients, que home, aquesta setmana va forta.
Sí, sí, la crítica del tràiler, que hem vist dos tràilers molt importants i que marcaran la temporada a partir del Nadal d'aquest any, que són el tràiler de Star Wars i el de Batman vs Superman. Jo et diria un tràiler la cara i l'altre la creu. Comencem per el de Star Wars, El despertar de la fuerza. The force is strong in my family. My father has it. I have it. My sister has it. Què t'ha semblat?
Bé, m'ha agradat, però és que m'agradaria saber si a tothom qui li ha agradat aquest tràiler, li traiem l'última escena, li hagués agradat tant.
Jo crec que sí. A mi m'ha encantat, eh? És a dir, és un d'aquests tràilers que, ostres, m'han vingut com el primer. No t'entraven moltíssimes ganes de veure la pel·lícula, en aquest segon sí que t'entren moltíssimes ganes de veure-la. Perquè és un tràiler 100% nostàlgic. No només perquè a l'escena final veus a Han Solo i Chewbacca, sinó perquè, malgrat vas veient els nous personatges, totes les imatges o el diàleg que hi ha de fons et transporten a la trilogia clàssica. És a dir, la primera escena, el desert, les naus imperials destruïdes, destrossades, la veu en off que t'explica que la força ha estat a la meva família. No sé, és una aposta molt, molt clara i directa a la nostàlgia.
Sí, igual que les imatges, quasi totes en el desert, que ens porta ben bé a la trilogia original. Més aviat a la primera pel·lícula amb Tatooine com a protagonista absoluta, quasi. Ha fet els especials molt bé, però no sé, m'acaba de faltar alguna cosa. O sigui, estic veient l'estètica del passat amb els efectes actuals, que llueix molt bé, però em acaba de faltar alguna cosa que no sé què és. La força. No sé.
Jo crec que estarem davant d'una gran pel·lícula, eh? J.J. Abrams. Em vaig empassar tota la seva conferència l'altre dia, una hora. Sí, sí. Fan d'Abrams, per tant. I molt bé. Jo em rendeixo davant del tràiler, sincerament. Crec que, i bueno, clar, l'escena final és, ostres, impressionant. Jo,
no, sí, sí.
De totes maneres, t'he de dir que Han Solo es nota que han passat els anys, però per Chewbacca, no.
Jo l'he vist més ros.
No té ni un pèl blanc. Pensava, hauran fet el Chewie amb un... No, no. No té canes, tu.
Ta. Jo l'he vist més ros i amb els llavis més rosats. T'ho juro que el primer cop que vaig veure una captura de pantalla sobre el tràiler, vaig pensar, sembla la Carmen de Mairena amb aquests llavis tan rosats. I a sobre els ulls molt perfilats.
No m'havia vingut aquesta persona al cap, però vaja, en fi.
Ja veuràs, agafa la imatge congelada i sí. Mira-t'ho ràpid.
Ho intentaré, o la sobreposaré.
No, no, no ho facis, millor no.
I anem per l'altre, Batman vs Superman. Tell me. A veure, jo aquí no seré tan positiu, eh? Te deixo que comencis tu.
A veure, complicat, eh? Molt fosc, ens deixa l'argument bastant clar, ens dona pinzellades en nou Batman, que veiem dues armadures diferents, però jo potser el veig massa fosc. Com l'Hombre de Acero no era tan fosca, sembla que agafem una mica el camí de Nolan i fins a cert punt, que no sé si has buscat, els videojocs d'Arkham.
Jo ja això no ho sé, perquè no els conec, però jo no sé si el Batmòbil és l'automòbil o és el propi Batman, perquè me dóna la impressió que és com un tanc vestit o com una armadura o no sé què porta aquest home, que no sé, no, jo, a mi no m'ha agradat el disseny de Batman. El Superman no ens aporta cap sorpresa, és el mateix estil de Superman que havíem vist a l'anterior de Zack Snyder, per tant, qui li va agradar aquest nou Superman li tornarà a agradar i qui el va odiar el tornarà a odiar, això és així. I el Batman, a mi, personalment crec que enyorarem el de Christopher Nolan, eh? Fans i detractors de Nolan, jo crec que amb dos l'acabarem enyorant.
No sé què dir-te, eh? No sé què dir-te. A mi la Nolan em té de bastanta mala llet encara. No sé, és Ben Affleck. confio en Ben Affleck, confio en Zack Snyder, confio més que res, com em passa amb Star Wars, amb la trama. Confio que la trama m'atrapi i ja està.
Doncs a jutjar pel tràiler, de trama en tindrem poca, eh? Perquè s'intueix l'argument, però ràpid, és a dir...
No, l'argument... A veure, l'argument ja el sabíem.
O la sinopsis, perquè és com el govern encarrega a Batman que vagi a pillar Superman perquè és un alienígena i no ens en fiem. Per tant, sí. pinyos i ja està, ja tenim la pel·lícula feta.
Però
i
això és com venem la pel·lícula als fans, vale? Jo vull el rerefons, que és el que Warner se suposa que ha fet, treballar profundament en el rerefons de la pel·lícula per ficar molts factors externs que creïn el món, com l'aparició Wonder Woman, etc, etc, etc. Jo confio que aquests petits elements siguin petites píldores que facin la pel·lícula més rica o més interessant.
Si la manera de fer-ho és la mateixa que vam fer-ho amb Man of Steel, t'aviso que ja podem plegar.
Espero que no.
Jo, sincerament...
Que hi hagi un més enllà.
No tinc gaires esperances en aquesta pel·lícula, anirem a veure, esperem que ens sorprengui, però ja d'entrada dic que la cosa no em pinta bé, no? No sé, tens dos personatges molt icònics, però que no saps, no tenen l'equip de persones, no tenen un Kevin Feige, per entendre'ns, que sigui capaç de ser creatiu i fer bones coses amb aquests personatges. Una pena.
Esperem-nos. De moment estem criticant tràilers.
Sí, bueno, és la nostra feina de la secció. Molt bé, Jacint, doncs ho deixem aquí i ens retrobem la propera setmana.
Doncs fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Una abraçada, adéu.
Igualment, adéu. Chewie, we're home.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Doncs com vulguis, Marta, endavant.
Endavant amb els meus papers. Benvingut, Alfons.
Gràcies, ben trobada.
Gràcies. Doncs avui anem una mica de mascotes. De mascotes i coses estranyes. No vull dir paranormals, sinó d'això que fan les celebrities, a vegades que surten una mica de to. Comencem, si voleu, per la Mila Kunis, que us he avançat abans. Doncs ara hi ha una noia que la podeu veure al YouTube, canta també, es va mudar també a Los Angeles, qui va coincidir a l'escola de primària a Ucraïna amb la Mila Kunis. Ella es diu Cristina Caro, amb K, i li està demanant 5 milions de dòlars pels perjudicis emocionals, sentimentals i morals, perquè es veu que la Mila Kunis li va robar la seva gallina, que era la seva mascota quan era petita.
I ara, com que rica...
Resulta que aquesta noia, la Cristina Caro, va necessitar ajuda psicològica per superar el trauma que la seva amiga, que venia a casa a jugar, se li endugués la seva gallina Doggy.
Pregunta
que per un nom de gallina...
Per què li va robar la gallina a Mila Kunis?
Perquè ella no en tenia i li agradava molt.
Les gallines.
Aquella gallina.
Potser li agradaven més els ous que les gallines.
Potser sí. Llavors la Mila Kunis li va dir, mira, segons aquesta Cristina, com que tu ja tens una granja, no et vindrà d'una, em pots agafar qualsevol altra i l'adoptes com a mascota, que jo no en tinc. Bé. La cosa va quedar així i es veu que la nena, en aquell moment nena, la Cristina pobra va quedar desolada amb el seu doggy. En fi, clar, és que és la seva mascota.
Doncs ara li tocarà pagar, lo millor, tal com van els jutges als Estats Units.
Sí, no sé, ho veig una mica xungo per la Mila. Bueno, una gallina, 5 milions.
Jo de la Mila
milions...
li tornaria... Encara la deu
tenir, li tornarà el
segur.
Caldo, per això, no? La de crem li tornarà.
Tinc allà el congelador.
Parlant de congelador, molt bé, Alfons. N'hi ha alguns que tenen ous al congelador i són la Sofia Vergara i el seu ex, en Nick Loeb. Resulta que tenen dos embrions congelats i que estan enmig d'un pleit. Hi ha un acord entre tots dos, arribat a través d'advocats, perquè aquests dos no surten des del maig de l'any passat. Ara la Sofia està amb en Joe Manganiello, que va sortir, si us en recordeu, és un tiarrón.
Sí, sí, sortia de True Blood, sí, sí, és un sí, tio alt, sí. Catxes, barbut...
I fa de doble també en escenes perilloses i coses d'aquestes. Doncs resulta que aquesta parella en el seu moment potser devien pensar, mira, me'ls congelo perquè la Sofia Vergara té 40 anys i els fertilitzem i els deixem aquí. I allà estan, llavors va sortir un rumor o vés a saber, una declaració que la Sofia Vergara els volia destruir. I en Nick Loeb va dir, això ni pensar-ho, per sobre del meu cadàver, i li ha posat una denúncia, que en principi havia de ser anònima, però s'ha sabut.
En tot cas, qui els té a la nevera? Ella o ell?
No, estan en un centre privat. Un... Sí.
Camp Neutral. Sí, perquè si no a vegades se'n va la llum i...
Clar, clar.
Com voleu que això ho tinguin al congelador? Allà amb els pèsols. No és el mateix? Podríem fer queixalada sense voler?
Següent tema, sisplau.
En fi. Següent tema, Gwyneth Paltrow. Uns altres que... La cosa ja ho sabeu, que estaven separats, però ara han presentat Paltrow ha presentat els papers oficials al jutjat reclamant, ja ho sabeu, el que reclamen sempre, diferències irreconciliables. Després d'un temps d'estar separats i que es porten molt bé perquè han anat a les Bahamas junts, han fet una escapadeta a Mèxic, van a sopar, a les festes nadalenques també es troben, doncs s'estimen molt però junts no poden viure i per la salut mental i integral dels nens doncs estan separats. I així ho han decidit i no hi ha més. Només que ara, ja ho sabeu, Gwyneth Paltrow, a banda de fer llibres de nutritius, doncs ja és soltera un altre cop.
Molt bé.
Ah, què més? Una altra cosa estranya, Paris Hilton.
Cosa estranya?
Sí, Paris Hilton.
La definim així.
Una cosa estranya.
Se li ha mort el chihuahua.
Què dius? Això és un
està,
trauma.
Està, però pobreta. Si voleu donar-li mostres de condol, sí, podeu connectar-vos a Twitter... i amb l'etiqueta RIP Tinkerbell li podeu dir coses boniques, és clar.
Segur que algú...
Segur que està ple de coses boniques.
El famós chihuahua, que ha tingut una vida llarga, 74 anys en com? Vida humana.
Ah,
en vida humana. Aquests contes a mi sempre em fa molta gràcia.
Sí, jo...
No, un any d'un gos són com 7. Això sí. Com ho saben? Jo... Com ho han comptat?
S'ho ha inventat aquí un paio i...
Perdó, 72. 72 anys.
72 anys.
Ha
bé.
Tingut una vida llarga i luxosa, sí, segons la seva propietària, que més que propietària jo crec que se li... és la mama.
És la mama.
Del gos. Penseu que anava a totes les entrevistes, sí, sí, amb en Tinkerbell i anava a aquell programa que feien tan curiós.
My Best Friend My... Forever, no?
Sí, també el tenia en aquella butaca rosa, sortia amb el seu chihuahua.
Recordo.
Perdó, era una noia, una chihuahua. A més, la vestia i tot, li posava pantalons.
Jo crec que s'ha suïcidat la chihuahua, al final ja estic fart. Ja.
No puc més, 72 anys són molts.
Està desolada, ha dit que ha mort una gran ànima i una bellíssima...
Gossa.
I
podem i, deixar de parlar de xorrades, sisplau.
És que aquesta setmana és molt estranya, ja us ho he dit.
Què més, va?
Què més? Recordem un difunt, però aquesta vegada una persona humana, que és en Paul Walker, que arran de l'estrena de la setena de Fast and Furious, que m'hi vas fer anar, Ignasi, a veure-la.
Jo et vaig recomanar una bona pel·lícula i em ratifico que ho és.
Bé. Doncs aquí la meva cara d'incredulitat.
Tothom sap que el setè episodi sempre és el bo. Més, Star Wars, més, Fast and Furious...
Més de 1.000 milions a tot el món, eh? Poca broma, eh? És que...
Si guanyem els diners vol dir que és molt bona.
No necessàriament, però en aquest cas sí, està bé la peli.
Doncs la seva filla Meadow no para de recordar-lo, sempre troba un moment per recordar el seu pare, amb qui es trobava molt propera, i ara després de l'estrena doncs ha penjat una foto en Instagram on sortia ella amb unes cuetes de petita i amb el seu pare, molt tendre tot plegat, i la feina que està fent la Meadow, que se sent també molt propera al càsting de la pel·lícula, perquè si algú es veu és veritat que hi ha molta química i que sí que sembla una família de veritat, no com la Paris i Tinkerbell.
Exacte, molt a favor d'això.
I Reese Witherspoon i Sofia Vergara, que estan fent juntes la promo de la seva propera pel·lícula, que és una comèdia, és una parella
ja torna
estranya,
a fer
pel·lis
xorra, no?
Sí,
Reese Witherspoon.
Sí.
Ja se li ha passat.
Sí, va de pel·li sèrie, a veure si em donen l'Òscar... Si
hasta
no sé
que
què.
No! Pues ja. Res.
Rubia muy legal 3. Vinga, endavant.
Hot Pursuit, es
ja
diu.
Està, ja, podem plegar. No cal.
I surten les dues fent-se fotos així, selfies, i molt xules, no?
No cal que perdem el temps.
I si voleu de... veure-les a les xarxes...
No, no les anirem a veure.
Hi ha 13 fotos, estan bé, són divertides.
Home, jo per la Witherspoon no, però per la Vergara...
Sos la Sofia Vergara aguantant uns dònuts davant de la boca.
Però
si la...
Sofia Vergara només fa gràcia com parla.
Però si a tu mi... no t'agrada gràcia ni Modern Family, no,
no t'agrada
gens.
No, però bueno, ella sí, em fa gràcia l'accent aquell que posa. Està bé, és divertida, ella.
I anem per l'última estranyesa d'avui, que és Lindsay Lohan.
Sí.
Avui les tinc totes, he fet un ple.
No, no, ja ho veig, avui hi ha el Dream Team, eh?
Doncs
només falta Charlie Sheen i ja està.
Aquesta setmana ha volgut anar d'intel·lectual i una mica cultureta.
Només aquesta setmana.
Aquesta setmana.
Allò, perquè no li...
S'ha deixat barba, hipster, ja per...
No, i no? Ha penjat a l'Instagram, ha fet una captura de pantalla d'una frase àrab. Ha volgut... que
qui,
el món conegués.
I què ha escrit? És com la gent aquesta que es posa coses xines a la pell
de...
i vés a saber el que vol dir allò.
I la frase àrab, ella ha posat "You are beautiful". Però es veu que algú ha fet la feina i realment posa "you are a donkey".
És que... sí.
Es veia venir, no, no.
Es veia venir.
Clar.
Sobretot si us aneu a tatuar algun xino...
No és el mateix.
No, no, clar. Com? És una burra,
assegureu,
no?
Assegureu...
sí, sí.
El tanto.
I he acabat.
Molt bé, doncs recomanació, si aneu a fer-vos un tatuatge, porteu-vos un expert en idiomes.
O un diccionari.
Exacte.
Per cert, que m'he oblidat de dir una cosa molt interessant de l'anècdota aquesta de la gallina, i és que la Cristina, la gallina turuleta, doncs es veu que aquest fet li ha fet amb ella, la Cristina Caro, no perseguir el somni americà. Llibertat, prosperitat i una Happy Meal.
Bé, deixem avui el tema de chihuahuas
i gallines
i animals varis i anem a parlar del Saló del Còmic, entre moltes altres coses, amb l'Alfons. Vinga, som-hi. Fa unes setmanes ens arribava la notícia que Adam West tornaria a fer de Batman en una sèrie de dibuixos animats.
Perfecte.
Molt feliços, fins que arriba el tràiler de Batman i Superman i veiem a Ben Affleck amb una mena de tank, com si fos Iron Man, però no, resulta que és Batman.
Molt a favor.
Tu t'ha agradat aquest vestit?
Well, del vestit per mi és secundari, però el fons de la qüestió, que és el que ha generat revuelo, i és aquest posicionament de Superman com una mica, no l'antiheroi, però sí el dolent de la pel·lícula, almenys el que deixa entreveure el teaser. Crec que és una proposta original. Original, s'ha fet en els còmics i es tornen a fer i no passa res, però vull dir que està bé que no totes les pel·lícules de superherois sigui el típic superheroi o grup de superherois que són tots molt macos i ho fan tot molt bé. No, bueno, anem a aprofundir dintre els paràmetres que permet el mainstream, no? De què és el paper d'un heroi i de com...
Tu li has vist lectures que jo no he vist, eh?
Bueno, és la que té i és la que de tant en tant té Batman sobre Superman, sobre si un superheroi ha d'estar per sobre dels altres o els ha d'ajudar des de sota, no?
El problema de la pel·lícula tindrà en la seva versió 3D, perquè, vull dir, hi ha el 3D enfosqués la imatge amb lo fosca que és la pel·lícula. Jo
en tot cas fa molts anys que ja no vaig a veure cap pel·lícula en 3D pel que pugui passar.
Jo i aquesta no la recomano, primer pel moviment de càmera, que promet ser amb Zack Snyder sempre és un embolic, però a més en 3D amb lo fosca que és la pel·lícula potser que l'anem a veure normal, sense el 3D.
Això sens dubte. I en tot cas això, doncs, aviam, si el títol ja ho deia, Batman contra Superman, algú havien de ser dues posicions enfrontades, no?
Sí, sí.
I tots sabem que al final acabaran formant equip per lluitar contra un mal comú.
Jo això
ja
no veig malament, la idea aquesta que me dius, però trobo una mica que DC el que fa és començar la casa per la teulada. M'explico. És com si Marvel hagués començat fent Capitán America Civil War. Clar, dius... hosti, presenta un univers de superherois i saps? És el que jo li trobo que no ha fet bé DC. És més, tenir el Batman de Nolan, dius, hosti, pues parteix d'aquest Batman, no cal que t'inventis alguna altra cosa. I no, ara ens inventem una altra cosa sense presentar el personatge prèviament. És el que jo no acabo de veure clar.
Entenc el que dius, i en tot cas el moment de valorar-ho potser serà quan
s'estrenarà
la pel·lícula.
Sí, sí, la pel·lícula i en parlarem.
Però a mi no... O sigui, a mi em sembla molt bé que Marvel estigui fent aquest univers tan...
sí, cohesionat, compartit,
cinematogràfic, sí. Però justament a mi de DC m'agradava que no fos així, i poder on s'està ficant en camisa de 11 vares,
clar, sí,
és en voler-ho fer. Perquè per mi, que justament la gràcia de tenir diferents personatges és que cada un pugui tenir el seu propi...
Amb això estic d'acord amb tu.
Toc, no?
Vull dir, llavors... estic d'acord amb tu. O ho fas o no ho fas.
Teníem un Batman de Nolan, clar, que funcionava molt bé com a Batman, però aquella mateixa, aquell mateix això, to, uh-huh, segurament per Superman, i les proves està amb la que vam veure, que mínimament tenia allà
sí,
un
sí,
Nolan per darrere,
productor,
no funcionava,
clar,
tant. Llavors, deixem poder que cada personatge tingui, uh-huh, el seu to i el seu...
Sí, potser aquí l'error ha estat voler imitar el que fa Marvel.
Exacte.
I no intentar...
Perquè Marvel, efectivament, li ha funcionat i li
sí,
està funcionant, però
clar,
molt
que
bé.
No, però de fet és l'únic. Hi ha hagut diversos intents de fer universos compartits i no ha funcionat a ningú, només li està funcionant a Marvel. Vull dir que... No sé...
Però bueno... un debat super interessant.
Sí, sí, sí. Va, anem
que
un altre...
el anirem fent
sí, d'aquí. Sí, ui, tenim temps, eh?
Exacte,
te queda...
el març.
Un any.
Un
sí,
any.
Sí. Menys d'un any ja.
Perfecte.
S'estreni la pel·lícula.
Abans vindrà Star Wars. La setmana
sí,
que ve em farem anar a veure, no sé
com. La setmana que ve? Ui, la pel·li de l'any. A més, ja tenim l'Aram, que l'ha vist, i la setmana que ve ens farà una prèvia sense spoilers abans del programa que farem al Museu del Cinema, que aquell avisem que serà amb spoilers, eh? Vull dir que la gent ja vingui amb la... i l'escolti amb la pel·lícula vista.
Però jo l'he d'anar a veure també, no?
Sí, home, si vols comentar-la, si no pots estar allà...
Bueno, perdona, hi ha molta gent que comenta sense tenir coneixement de res, eh?
Veritat.
Però l'aniré a veure.
Ben fet, així m'agrada. Parlem del còmic de Star Wars, que ja ha sortit
a l'he portat
planeta.
Aquí i, bueno, crec que del saló del còmic podríem dir la novetat de les 3 o 4 novetats del saló importants, no?
Mhm.
I el tenim aquí, ja l'hem llegit tots dos.
Sí.
És una grapa amb més pàgines que la normal, a un euro, per tant això ja només és de compra,
per enganxar. Sí,
de
sí,
compra obligada. I és el que dèiem abans aquí a micro tancat. El to i el dibuix i la caracterització dels personatges és ideal, ens posa ben bé en situació, ha acabat l'episodi 4... I t'enganxes com si estiguessis en el cine, no?
Uh-huh.
El que passa és que, clar, la història o el ritme que avança, podríem dir, i per tant hem d'esperar a noves entregues, no aporta gaire res d'originalitat.
No, són d'aquests còmics que sembla que estan pensats com una saga llarga d'aquestes de 6 números, i fins que no hagis llegit els 6 no tindràs la història completa, i és com que has vist allò, 10 minuts d'una pel·lícula, no? Mm-hmm. I que t'ha quedat molt per veure, i dius, només veig 10 minuts, necessito més per poder
Exacte.
Jutjar una mica.
I faltarà per veure això quan vagin arribant, que, bueno, amb tota l'etapa que portàvem ara de Dark Horse d'anys i panys,
sí,
que ara han passat tots fora de
sí,
ser
sí,
canònics i s'han anat a les escombraries, hi havia dues línies molt clares. Una era d'anar fent aventures, poden ser més ben fetes o menys, però aventurilles sense més, i després hi havia la línia de còmics que realment feien avançar la història i passaven, justament com que s'havia acabat a l'episodi 6, moltes de les còmics que anaven més enllà del 6 passaven coses, hi havia sagues importants, hi havia Herederos de l'Imperio, Imperio Oscuro, Imperio Carmesí. Llavors s'ha de veure si, bueno, si tindrem aquí una sèrie d'aventurilles sense més, o si realment passaran
coses importants.
Tinguent en compte que, clar, estan encursetats entre l'episodi d'abans i l'episodi de després.
No, i a més passarà perquè sortiran sèries de Princesa Leia, de Darth Vader, o sigui que més o menys ja moltes
sí,
coses noves tampoc ens poden explicar.
I s'han anunciat ja aquesta setmana
sí, és veritat,
dues sèries noves.
La de Lando
Calrissian, que també estarà ambientada a l'època de la trilogia, uh-huh, diguéssim, però una nova sèrie que té un títol molt llarg i el llegiré perquè si no no el sabré dir, que és Star Wars Journey to the Force Awakens Shattered Empire.
I
és
això
a dir,
és...
pròleg de la pel·lícula que es començarà a publicar a partir del setembre i que durarà fins al desembre, quan s'estreni allà. Al ritme de publicació d'aquí veurem el pròleg poder quan ja s'hagi estrenat.
I també crec que hi ha una versió de còmic d'un dels protagonistes de la sèrie Rebels.
Sí, sí, en Callan. Callan i l'último Padawan. I aquesta, sí, també farà això, com una mica veure la història de, del personatge de Rebels, però abans de Rebels.
Clar, la història ara en mans de Marvel, Disney i Star Wars és, bé, anem a desenvolupar aquest univers, aquests personatges que tothom coneix a través del cinema, a més d'unes pel·lícules que recuperaran aquests personatges, per tant, ens anem a moure al voltant d'aquests personatges i oblidem-nos de... Sí. De la resta, no?
Això està bé perquè sortiran moltes sèries, però el poder estendre's tant pot haver-hi el perill que no totes estiguin a la mateixa alçada, no?
Això jo tinc estic convençut que serà així.
Jo, de moment, continuarem a Star Wars, tinc moltes ganes també del Darth Vader, que també sortirà al preu d'un euro, igual
sí,
que
jo, Darth Vader, desconfio del guionista Kieran Gillen, que ve d'Iron Man amb una etapa que no ha estat de les millors del personatge, per dir-ho finament.
Jo això no ho puc opinar, però si dius tu, sí, no ho dubto, només... perquè que diguis tu que algo de Marvel...
No, no, jo sóc bastant exigent, eh? Sóc bastant exigent.
Doncs... Però bueno, jo això, per un euro, el primer número, tornarem a picar i després ja veurem...
Molt bé.
De fet, el primer número de la de Star Wars, al final, inclou les primeres pàgines tant de la Leia com d'en Darth Vader, sense diàlegs, és una cosa que no he entès, però bueno... Però almenys el dibuix doncs ja promet, perquè no és una mica la mateixa seqüència del principi del Retorn del Jedi, però en lloc d'en Luke entrant per la porta, doncs tenim en Darth Vader.
Molt bé, parlarem d'això quan arribi el moment, ja hem llegit més d'aquests còmics. Ens concentrem en el saló ara, al fons?
Concentrem-nos una mica de...
A veure, anem a parlar una mica de com ha estat l'edició d'aquest any, rècord d'assistents. Jo ja m'ho veia venir, perquè realment l'any passat apuntava maneres a fer un pavelló més, a tenir més espai, i aquest any trobo que han millorat, perquè era el mateix edifici, en el pis superior, potser havia més problemes d'accessibilitat.
Perquè hi havia unes soles escales, no?
Exacte.
Per pujar...
Clar, dissabte, que potser era un dia que havia més gent, doncs hi havia moments que s'acumulava molta gent en les escales.
Clar, hem de dir que no hi vam anar el mateix dia, jo vaig anar el dijous, el primer, estava tot molt buit, els passillos, bueno, podies passejar allà tranquil·lament, pujar i baixar sense problemes.
El que passa és que l'espai, o sigui, la gent es dividia molt entre dalt i baix, vull dir, com l'any passat amb l'exposició de la guerra no era tan així, la gent hi passejava un moment i se n'anava a l'altre, que és on estaven les activitats de debò del saló. Aquest any no ha estat així i els dos espais han tingut molta vida, perquè a més, a banda de l'exposició de Fantàstic i Ciència Ficció de la part de dalt, havia l'espai de videojocs, havia la gent de Joc de Trons, de Star Trek, de Star Wars, o sigui...
I la sala d'actes, diguéssim, on també s'anaven fent les presentacions...
Sí, havia una sala de conferències, una sala d'actes que es parlaven de qüestions de ciència, coses reals com l'expedició a Mart i com, per exemple, la Universitat Pompeu Fabra ha participat amb l'expedició a Mart, no sé, coses bastant interessants que també han pogut atreure a gent menys
comiquera,
sí, que s'acostaria menys a un saló del còmic, no?
Sí, sí, sí. I a més, l'exposició aquesta que dèiem, per mi, ostres, la gran estrella del saló, realment, una exposició super extensa amb originals d'obres mítiques i que bueno, que segur que els hi ha portat molta feina, perquè hi havia una quantitat de material impressionant i tot de molta qualitat.
Sí, sí, no, és excel·lent, vull dir, hi havia coses de Conan, còmics de Star Trek, de Star Wars, de ciència dels superherois, explicaven, bueno, tu veies diferents superherois, explicaven com seria, per exemple, Flash podria existir, dius, bueno, posava allà, si s'hauria de menjar no sé quantes hamburgueses al dia i tot i així no sé quins problemes tindria per fer lo que fa, no? Bueno, és una mica, com explicaria la ciència si realment existissin gens en superpoders o... No sé,
també he de dir que no vaig calcular massa bé i vaig anar a veure l'exposició els últims 10 minuts i els senyors treballadors de la Fira de Barcelona amb una amabilitat digna de Darth Vader em van convidar molt amablement.
Això és com el porter de la discoteca quan arriba l'hora de tancar, no? I...
Sí, sí. Però un record.
Haver anat abans.
Sí, sí. Va ser un error, però clar, l'escala pujava, baixava, vaig dir, ja n'hi
sí,
al final.
Sí,
i...
sí, sí. No, doncs clar, estava bé aquella part perquè també et podies fer fotos al pont de l'Enterprise, et podies fer fotos sobre una de les motos de Star Wars, en el tro de Joc de Trons. Vull dir, estava bé. I les conferències de ciència, bé, molt bé. El dels videojocs, bueno, jo no sóc tan fanàtic d'aquest tema, però havia molta gent, el dissabte estava ple, havia cues, vull dir que va funcionar molt, molt bé. Allà també es va fer el concurs de cosplay el dissabte, vull dir que també estava ple de
molt
gent.
Molt animat.
Animadíssim, molt. Havia un tio que anava de Chewbacca, que vam fer una foto.
Sí.
Espectacular. Espectacular.
Sí, sí.
Jo no sé què va guanyar, però bé, molt
i jo
bé.
No sé si va suar molt, però
t'asseguro que jo vaig pensar que aquest home aquí o noia, no sé què, perquè clar, ficar-se aquí sota, déu-n'hi-do, ha de tenir el seu mèrit.
També s'ha de dir que, igual que dèiem que aquesta exposició estava tan bé, almenys la part que em toca a mi, que també hi havia exposició dels 75 anys del Joker, per exemple, igual que l'any passat n'hi va haver del 75 d'en Batman, molt fluixa.
Sí.
Molt fluixa, perquè... primer perquè molt petita, molt quatre fustes allà mal posades, i a sobre la majoria del material que hi havia no era original, sinó que eren reproduccions digitals.
Clar, just al contrari, la de Capità Amèrica, que estava just al cantó, que estava ple d'originals, originals molt bons, la majoria d'ells, molt bons, d'històries clàssiques, en dibuixos de dibuixants històrics del Capità Amèrica, no? I clar, anaves a la Joker i no te trobaves res d'això. Una pena.
Sí, una pena.
Però el Capità Amèrica, això sí, s'ha de reconèixer que estava molt i molt bé. I bueno, com que estaven les dues posades a l'entrada, la gent aprofitava per fer-se la típica foto davant de...
Sí, sí.
Tant d'una com de l'altra, no?
Més enllà d'això, una mica hi ha el que havia passat l'any passat, i és que els estants de les llibreries han anat molt i molt i molt a menys.
Sí.
Perquè pel que em sembla s'han posat molt durs des de l'organització en quant a descomptes i de més que feien el material, i al final els únics estants que acaben venent còmics són els de les pròpies editorials.
Sí, sí.
Les llibreries més d'anar a buscar números antics, anar a buscar els grans saldos,
sí, ha quedat més desfassat, això.
Gairebé desaparegut.
Sí, sí, pràcticament. I algunes, com per exemple Panini, que no ven directament.
Sí, sí. En canvi, ECC feia unes grans promocions que només per gastar-te 20 euros...
Ah, sí, la samarreta del Joker. Arreglava
aquesta samarreta del Joker,
sí, sí,
que
sí.
Porto posada.
Molt bé, bé, bé.
També m'han regalat una galeta amb un Batman.
Ah, jo també em vaig endur una galeta.
Ah, vas comprar alguna cosa de DC?
Sí, em vaig comprar alguna cosa de DC.
Déu meu.
No, és que... Vaig comprar el... estic fent la col·lecció del Superman de John Byrne.
Molt
i
bé.
I vaig comprar l'últim volum, el nou.
Molt bé.
M'agrada el Superman lluminós i... Són gustos estranys, fora
sí,
d'època, ja
sí,
ho veus.
No estàs al dia,
No,
ara es porta,
sí, es porta la
una altra cosa.
La foscor a DC, ja vaig entrar a l'estand de ECC, anava amb una llanterna, perquè allà DC tot és tan fosc.
No és veritat.
En fi, però feia molta calor, perquè era com tancat, era un microclima que s'establia en aquell estand, Això...
A més, també regalaven figures, si compraves còmics en Team Sale, figures del Largo Halloween, no, realment bé. Els DCC es van portar molt bé.
Per acabar, només una cosa, vam entrevistar David Salzberg, que escoltarem l'entrevista qualsevol dia d'aquests, que és l'assessor científic de Big Bang Theory, que va venir al Saló, el vam entrevistar i escoltarem l'entrevista d'aquí unes setmanes.
Molt bé.
Està bé, una persona molt, molt amable. Molt amable.
Molt amable, a la vegada que un fricazo important.
No
del,
de la ciència,
de
sí.
De la part científica.
Sí, sí, però de l'altre no tant,
Vull dir, del gato de Schrödinger i efecte Doppler i demás, no?
Sí. El que passa que, ja escoltareu l'entrevista, ens explicarà anècdotes del rodatge de Big Bang Theory, i va estar molt amable a nosaltres, i és la persona més intel·ligent que passarà per aquest programa. Això ja...
Què vols dir?
No, jo només ho dic.
No, a mi no em deus haver comptat.
I tant. Us he comptat a tots, ja us aviso. El dia que te tregui...
I a tots junts, no?
Junts no fèiem el seu cervell. Va, anem per les novetats, que ens hem menjat pràcticament tot el temps, o sigui que et
perquè
faré anar de bòlit.
Tenia gana. Doncs comencem per DC. Crec que és una de les altres novetats grosses que hi havia al Saló, almenys pels DCeros, i és l'arribada aquí a Espanya del Multiverso. Aquest pseudo-event de Grant Morrison, que a diferència dels que imperen en les editorials que afecten a un pilot de col·leccions i deslleix un pilot de números, això és una sola sèrie escrita només per ell, són 9 números, no t'has de llegir res més, no has de conèixer gairebé res més de l'univers de DC. L'únic, o sigui, gira tot al voltant, doncs, això del concepte aquest de multivers, en què, com tots sabeu, ara a DC hi ha 52 universos paral·lels, però quasi bé les històries sempre s'expliquen del mateix, i llavors Morrison, amb les seves anades d'olla a les que esté acostumats, doncs tenim una Lliga de la Justícia multiversal, diguéssim, en què agafa, doncs, diferents superherois de diferents universos, tots liderats per el Superman de Terra 23.
Que és aquest Superman negre, no?
És Superman negre, que no només és Superman, sinó és el president dels Estats Units.
Ah,
està mínimament inspirat en Obama.
En Obama.
Que és això, una Lliga de la Justícia en què tots són negres. Doncs amb el Superman d'aquest, el Capitán Conejo d'un altre... Bueno, en fi...
El Capitán Conejo... No penso que comentaré.
No, no, és, vull dir, existia ja.
Ah, val, val.
És dels anys 40 o 50, però...
Sí, sí, l'han recuperat.
Exacte, agafa tot el més estrambòtic, popero,
és Gran Morrison, se li va la olla, no? És allò.
Sí. Doncs això, el multivers número 1, també per un euro, per tant, el primer número per un euro, jo crec que el de Star Wars i el del multiverso han de caure.
Poden
han de caure perquè s'ho mereixen. Més coses de DC. Tenim l'inici també d'una nova sèrie que també hi ha als Estats Units, doncs ha estat la gran sorpresa de 2014, i és Grayson, la nova sèrie dedicada a Dick Grayson,
Robin,
antic,
no?
Robin, que ara era Nightwing. Va aparentment morir a Maldat Eterna, l'últimament d'aquests que...
Si ningú mor,
exacte. I lluny de deixar això en una típica ressonància total, han reconvertit el personatge i l'han immers en una sèrie d'espies. Ha deixat de ser Nightwing, Dick Grayson, i ha passat a formar part d'una agència d'espionatge amb una, doncs això, amb una sèrie completament allunyada de les restes que teníem ara a DC. Doncs això, amb espies, amb traïcions, sexe, acció... Vaja, no es pot demanar més.
Fantàstic, molt bé. Què més?
També teníem un volum interessant de Grandes Autores de Batman, José Luis García López, El Episodio Perdido. Això és un guió de la sèrie de Batman original del 60,
sí,
que no es va arribar mai a emetre. I era la introducció dins la sèrie...
La sèrie bona.
La bona, la d'Adam West.
També és el Batman que ens agrada a nosaltres.
Exacte. Doncs que havia d'introduir a dos cares com a un enemic més de la sèrie. L'episodi, al final, no es va acabar fent mai, no es va acabar emetent. Dos cares no va sortir mai a la sèrie original. I doncs l'any passat, amb guió de Len Wein, que adaptava el guió de televisiu, i amb dibuix de José Luis García López, doncs tenim aquest Episodio Perdido de Batman.
Molt bé.
Com que me fas senyals de que me queda molt poc temps,
sí,
doncs anirem directament a Marvel, perquè també tenim novetats.
Agafa els títols rapidet.
Des de l'inici del gran event aràcnic Universo Spider-Man,
sí,
Spider-Verse, comença aquest mes amb les ombres de Spider-Man 102.
És com el Multiversity, però només Spider-Mans.
Exacte, la idea del multivers planant per tots els,
sí, sí, sí,
eventos comiqueros generals. Tenim nova etapa dels 4 Fantàstics Fantàsticos amb guió de James Robinson.
Sí, ja s'està publicant,
robat,
sí.
Però aquest mes comença la
no,
nova...
ja fa temps que està començant, eh? James Robinson ja... Sí, sí, ja portem a mitja etapa, més o menys.
Així ha fallat algo.
Algo ha fallat aquí, algo ha fallat.
Com si no haguéssim dit res. Primer volum de la nova sèrie de la Capitana Marvel, que de
sí,
més sabem que en breu, bueno, en alguns anys tindrà adaptació cinematogràfica. De fet, serà el primer personatge femení de Marvel que tindrà pel·lícula. Per tant, aquí tenim ja la nova etapa d'això. Tenim novel·la gràfica de Thanos, escrita i dibuixada per Jim Starlin. Tenim primer volum de la nova sèrie d'Electra. Tenim primer volum de la nova sèrie de Star-Lord en solitari, a part dels Guardians de la Galàxia.
Sí, sí, sí. I alguna cosa d'alguna altra editorial?
El que comentàvem, jo crec que també és una de les grans novetats del Saló d'aquest any, i és l'escultor de Scott McCloud. Aquest autor que poder s'ha dedicat més al camp teòric del còmic, no? Però ara ens arriba amb una novel·la gràfica completament de ficció que recomanem moltíssim, que és d'una gran qualitat i que...
No, no, és impressionant, visualment és espectacular, els dibuixos estan molt bé i crec que tindrà adaptació cinematogràfica, almenys s'estava comentant.
Doncs aquí ho tenim.
Doncs amb aquesta recomanació tanquem el programa d'avui, Alfons, ens retrobem d'aquí res, a l'Era d'Ultron.
Ai, ai, espera que no arribo.
Sí, us deixem en banda sonora, Marta, de la pel·lícula El maestro de l'agua, que és aquesta del Russell Crowe. Amb tu ens retrobem la setmana vinent i amb els oients també.
No facis tard, Alfons.
Jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiado. Una abraçada, ningú no és perfecte. Now the sun shines in my heart. The sun shines in my heart.